Bon dia i bona hora. El cinema català aplaudeix Carles Simón i considera l'Os d'Or com un premi que canvia la història. El sector cinematogràfic de casa nostra creu que el guardó al Carràs pot ser un revulsiu històric sense precedents.
Molt, molt important, jo penso, pel cinema català i pel cinema en català. Els coreans això ho van veure molt clar. Després de l'èxit de Paràsits i del Calamar, la indústria coreana va començar a vendre molt més del que venia abans. Clar, ja no és només que el cinema ens ensenya al món i dona a conèixer qui som nosaltres i com és la nostra llengua i com vivim i com viuen els nostres pagesos en aquest cas, sinó que a més també dona a conèixer Catalunya i pot ajudar el turisme, la indústria, moltíssimes coses.
El cinema català doncs aplaudeix a Carles Simón i també ho fan a les Planes d'Hostoles, que viuen amb orgull l'èxit de la directora a la Berlinale. El consistori preveu celebrar abans de l'estiu l'Os d'Or aconseguit aquest dimecres per la veïna del poble. Encara no se sap com serà l'acte, però es vol mirar de projectar la pel·lícula al municipi.
Doncs amb molta felicitat i amb molt d'orgull, no?, en veure com una veïna com la Carla, no?, que la coneixem des de la seva arribada al poble, no?, i que ha anat creixent aquí en el nostre municipi, ha estat capaç de conquistar tota una Berlinale amb una gran producció, com és aquesta d'Alcarràs, que així les crítiques ho parlen, no? Per tant, com a poble, molt contents. Avui la conversa entre els veïns era: mireu què ha fet la Carla, aquella noia de les canals, el que ha aconseguit, no? Un somni, no?
Estem a divendres, escoltàvem a Marc Puig, és el regidor de comunicació de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. Estem a les portes del cap de setmana i ja comencem a entreveure algunes de les activitats que vindran de cara als propers dies i que eren especialment esperades després de la pandèmia. Per exemple, Sant Jaume de Llierca obren el cicle de Carnestoltes. Serà el primer de l'any que celebra la comarca.
Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, la plaça del municipi serà el centre de la festa amb l'actuació del grup Pentina el Gat. El de Sant Jaume serà el primer Carnestoltes que se celebra després de l'esclat de la pandèmia amb gairebé total normalitat.
La regidora de Participació Ciutadana de Sant Jaume de Llierca és la Maria Vila.
Doncs el carnaval, aquest any sí que no hi haurà la rua, com altres anys. Aquesta part sí que la vam veure pel tema de Covid i de les mesures, però es farà directament doncs, a la plaça Major. Hi haurà un concert que el porta el Pentina el Gat, és el grup que vindrà a tocar, i estem gestionant a veure si també hi poden haver alguns membres de la Faràndula.
I avui també tindrem música. Lídia Pujol torna a Olot amb Conversando con Cecilia. Aquest cap de setmana presentarà el seu treball basat en les lletres de la cantautora madrilenya.
A través de l'espectacle, Pujol vol fer referència a la censura que el franquisme aplica en molts àmbits com la música i la poesia. La cantant barcelonina amb arrels familiars a Oix actuarà aquest diumenge a la Sala Turín.
Com un convit a despertar la subjectivitat personal, és a dir, diuen, però i tu què dius? Qui ets tu? D'alguna manera és un repertori que posa en valor a la persona com a punt de partida de la qualitat dels vincles, que és el que li dona sentit a la vida, no? Crec que descobriran aquest repertori, sobretot d'una manera molt especial, que és donant-li tot el valor a la lletra.
Molt interessant aquest concert de la Lídia Pujol que arriba a Olot. I en esports? També serà interessant veure què farà l'Olot aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Olot tanca la setmana amb un duel directe. Diumenge al migdia visitarà el Sant Cristòbal de Terrassa, un equip que només té 4 punts menys a la classificació.
Els olotins tenen l'oportunitat de deixar enrere un altre rival, però no ho tindran fàcil. Jugaran en un camp petit contra un Sant Cristòbal que acumula 3 victòries seguides.
El tècnic de l'Olot és Albert Carbó.
Sí, el que és evident i està clar que no reviurem el partit que vam viure a Sant Cristòbal a l'estadi, on penso que vam fer una molt mala primera part i una segona part sensacional. Al final l'escenari és completament diferent, és un camp de dimensions reduïdes, però bé, l'equip ha demostrat que actuant com a visitant sap competir, i bé, això és el que necessita un equip campió, saber tenir aquesta regularitat, saber sumar a casa, saber sumar fora, i al final doncs veurem a final de temporada si hem aconseguit l'objectiu.
El partit es jugarà al Sant Cristòbal Olot aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal de Can Anglada. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 2:15. Són els primers titulars d'aquest divendres, són les primeres notícies d'aquesta jornada que tot just despunta, s'acosta al cap de setmana i la crònica cultural marca el pols de l'actualitat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara per l'àrea de servei. Com tenim el trànsit? Connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Avui estaran tallats els següents carrers. Carrer Montsalvatge, entre Pare Roca i carrer Bisbe Guillemet, estarà tallat mitja hora, des de les 15.15 a les 15.45. Camí de les Bruixes i carrer de Sant Miquel. Hi haurà reserves d'estacionament als següents carrers. Carretera de Ridaura amb carrer Pou de Glaç, passeig de Barcelona número 6. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot.
Gràcies, bon dia i bona hora. Han reobert el túnel de Bracons, tancat durant tota aquesta nit per treballs de manteniment. Aquesta hora ja s'hi circula amb absoluta normalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Són hores de ressaca el premi que ha aconseguit la Carla Simón, aquest Os d'Or a la Berlinale. El cinema català aplaudeix la directora Garrotxina i considera l'Os d'Or com un premi que canvia la història. El sector cinematogràfic de casa nostra creu que el guardó Alcarràs pot ser un revulsiu històric sense precedents.
La presidenta de l'Acadèmia del Cinema diu que l'èxit de la cineasta Garrotxina és molt i molt important. Directors cinematogràfics com Neus Ballús, Isona Passola o Jaume Balagueró asseguren que el sector està d'enhorabona i que el reconeixement a Carla Simón posa el cinema català on hauria d'haver estat fa temps.
Ens ho explica en Pau Masó.
Només 24 hores després que la Berlinale vestís d'or la Garrotxina Carla Simón, ja es pot començar a intuir la dimensió de l'èxit aconseguit. Per primera vegada, una pel·lícula 100% en català i rodada a Catalunya obté l'Os d'Or del Festival Alemany. El sector del cinema considera els fets com una de les fites més importants dels últims anys i de la història del cinema nacional. Diferents veus del sector han parlat hores després que Carla Simón recollís el premi i tots coincideixen en el fet que es tracta d'una notícia històrica. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Cullell, emmarca la dimensió que pot tenir l'Os d'Or.
Molt, molt important, jo penso, pel cinema i pel cinema català i pel cinema en català. Els coreans això ho van veure molt clar. Després de l'èxit de Paràsits i del Calamar, la indústria coreana va començar a vendre molt més del que venia abans. Clar, ja no és només que el cinema ens ensenya al món i dona a conèixer qui som nosaltres i com és la nostra llengua i com vivim i com viuen els nostres pagesos en aquest cas, sinó que a més també dona a conèixer Catalunya i pot ajudar el turisme, la indústria, moltíssimes coses.
Per a Isona Passola, productora, guionista i directora de pel·lícules com Pa Negre, l'Os d'Or augura una vida molt potent a Alcarràs i també afirma que amb el guardó el cinema català se situa on hauria d'haver estat fa molt temps.
És molt emocionant i ens porta on hauríem d'haver estat fa molt temps, perquè hi ha un gran talent en el cine català, hi ha hagut molt pocs mitjans per desenvolupar-lo i amb una proposta senzilla però molt creativa s'han dut l'Os d'Or. Jo m'he emocionat moltíssim i em moro de ganes de veure la pel·lícula, perquè, esclar, no l'hem vista.
Per a Jaume Balagueró, director de pel·lícules com Rec o Mientras Duermes, la fita comunica al món la feina que es fa a Catalunya.
Estem d'enhorabona que la Carla Simón hagi guanyat l'Os d'Or a Berlín, perquè és una pel·lícula catalana, perquè bàsicament això el que està comunicant al món és que aquí s'està fent un cinema super, super interessant i m'alegro molt per ella, evidentment.
I per a la directora Neus Ballús, autora del Viaje de Marta o Plaga, L'os d'or a Carla Simón canvia la història del cinema.
Penso que és una fita històrica pel cinema català i en català, perquè portem molts anys dient que hi ha molt de talent, que no cal fer les pel·lícules en una altra llengua, que no cal fer-les a un altre país, que no cal ajustar-se als paràmetres dels continguts globalitzats i que la singularitat i l'originalitat estan al costat nostre. Només falta mirar-los bé i amb afecte com ho fa la Carla, no? Per tant, és un premi que canvia la història del cinema, no?
Amb 72 anys d'història, la Berlinale és un dels festivals més prestigiosos del cinema mundial i se situa al nivell de Cannes o Venècia. El certamen alemany acull al voltant de 400.000 espectadors, uns 3.000 periodistes d'arreu del món i té un pressupost de 26 milions d'euros cada any.
Bé, i a les Planes d'Hostoles viuen amb orgull l'èxit de Carla Simón a la Berlinale. El consistori preveu celebrar abans de l'estiu l'os d'or aconseguit aquest dimecres per la veïna del poble.
Encara no se sap com serà l'acte, però es vol mirar de projectar la pel·lícula. També s'ha parlat de posar el nom de la directora de cinema a un carrer del poble.
Ens ho explica l'Aniel Puigverd.
Carla Simón va créixer al municipi de les Planes d'Hostoles des dels 7 anys. Nascuda a Barcelona, els seus tiets la van acollir al poble garrotxí després de la mort dels seus pares. Això va fer que la cineasta creixés a la Garrotxa. Per això, des de les Planes viuen amb orgull l'èxit que ara ha aconseguit Simón a Berlín. Així ho expressa el regidor de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Doncs amb molta felicitat i amb molt d'orgull, no?, en veure com una veïna com la Carla, no?, que la coneixem des de la seva arribada al poble, no?, i que ha anat creixent aquí en el nostre municipi, ha estat capaç de conquistar tota una Berlinale amb una gran producció, com és aquesta d'Alcarràs, que així les crítiques ho parlen, no? Per tant, com a poble, molt contents. Avui la conversa entre els veïns era: mireu què ha fet la Carla, aquella noia de les Canals, el que ha aconseguit, no? Un somni, no?
Des de l'Ajuntament de les Planes s'està pensant en fer un reconeixement, tot i que diuen que ara és massa aviat i no li volen treure el protagonisme al Carràs. El municipi garrotxí preveu celebrar i homenatjar l'èxit de Simón entre la primavera i l'estiu i poder veure la pel·lícula al poble. A part, també s'ha parlat de deixar imprès el nom de la Carla Simón a algun racó del poble.
Bé, se n'ha parlat algun cop, eh? Necessitem a les Planes algun cop des de la joventut, sobretot, s'ha tractat el tema, no?, que hi ha pocs carrers amb nom de dona, i la Carla, en l'estiu 1993, va sortir com a proposta ja, i evidentment se'n parlarà de quina manera podem reconèixer per sempre, no?, el gran èxit que ha tingut la Carla Simón amb el món del cinema, amb aquesta curta durada que porta, no?, i que quedi ja un lloc físic en reconeixement dels premis que està tinguent la Carla.
Carla Simón es deixa veure les Planes de tant en tant. La directora aprofita dies de desconnexió per visitar el poble que l'ha vist créixer. Precisament, fa aproximadament un mes, va fer l'última visita.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Cop d'ull a l'actualitat de les comarques de Girona d'aquest matí de divendres 18 de febrer. La policia municipal de Girona ha detingut un lladre amb nombrosos antecedents per robatoris amb força que havia perpetrat a un comerç del barri de Sant Narcís. Segons informen en un comunicat, ha estat un veí qui ha trucat alertant els Mossos que el sospitós havia trencat l'aparador de l'establiment i que estava fugint amb una bicicleta.
El mateix ciutadà ha anat informant del recorregut del lladre fins que les unitats policials han arribat al lloc i han aconseguit interceptar-lo. Durant el seguiment, el sospitós ha caigut de la bicicleta i abans d'arrestar-lo ha hagut de rebre assistència sanitària en una ambulància per ferides lleus.
Els Mossos també han han detingut dos lladres més que s'havien amagat al vestíbul d'un edifici després d'intentar robar en un habitatge del bloc veí a Girona. Cap a les 5 de la tarda d'ahir, els Mossos van rebre l'avís que dos nois estaven forçant la persiana d'un domicili al carrer Costa Brava.
Diverses dotacions es van adreçar al bloc i van comprovar que els sospitosos havien fugit en direcció al carrer Rosselló i havien entrat en un edifici. Els agents van localitzar els suposats lladres que intentaven amagar-se al vestíbul del bloc. Els van escorcollar i van localitzar eines que se solen fer servir per cometre robatoris amb força.
I en matèria mediambiental, avui és notícia, l'entitat Submont ha retirat 4.500 quilos de residus que impactaven a praderies de Posidònia, de Roses i Llançà. L'actuació, desplegada al llarg del 2021, forma part de la segona fase del projecte Libera, impulsada per BirdLife amb l'aliança d'Ecoembes i que persegueix l'objectiu d'alliberar els espais naturals de residus.
El projecte centrava en localitzar i retirar objectes de grans dimensions que afectessin el fons marí. Entre les dues zones on han actuat han extret un total de 47 objectes, principalment elements utilitzats per al fondeig d'embarcacions abandonats, com blocs de formigó i cadenes, restes de canonades en desús i fragments d'embarcacions.
A Gurb, a Osona, serà la seu del projecte Prima, una instal·lació industrial d'assaig i validació de tecnologies, productes i serveis d'emmagatzematge energètic i energies renovables que impulsa la Generalitat. Inicialment s'havia previst que s'instal·lés a Barcelona, però s'ha redimensionat i s'ha buscat un nou emplaçament més gran. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha signat aquest dijous el conveni per tirar endavant el projecte, que està previst que sigui una realitat en el termini d'un any.
Tindre en un mateix lloc reunides les diferents energies renovables, des de fotovoltaica, miniòlica, hidrogen, gasos renovables, fonts de bioenergia, de manera que puguis combinar totes aquestes fonts energètiques i trobar i validar la millor solució pels diferents problemes.
Són paraules del responsable d'aquest nou equipament. La nova plataforma permetrà fer assajos en entorns reals de tecnologies energètiques i de productes que es troben en la fase prèvia d'introducció al mercat. I l'Hospital Josep Trueta de Girona invertirà 3 milions d'euros en una nova àrea de radiologia intervencionista.
Els treballs s'estan fent a la planta baixa de l'edifici i s'espera que a finals d'any pugui entrar en funcionament amb la instal·lació de tot l'equipament necessari. Es crearan 3 noves sales de radiologia intervencionista degudament aïllades per les radiacions que s'emeten durant el procés d'aquest tipus de proves. Una de les sales estarà destinada a diagnòstic imatge, una a neurointervencionisme i una a procediments vasculars, tot i que aquests espais seran intercanviables en funció de la necessitat assistencial que hi hagi. També es preveu que hi hagi 10 bocs i una sala destinada a recuperació dels pacients.
Les exportacions gironines han crescut un 10,7% durant el 2021 i superen per primer cop els 6.000 milions d'euros.
En concret, les vendes a l'exterior a la demarcació van arribar als 6.427,4 milions d'euros. Si ens fixem només en el mes de desembre, però les exportacions s'han situat en els 486 milions d'euros, gairebé un 5% menys que ara fa un any. El creixement anual s'explica sobretot pel bon comportament a l'exterior del químic, entre el qual hi ha les farmacèutiques. Entre gener i desembre del 2021, el sector va créixer un 24%, a l'altra cara de la moneda hi ha la indústria agroalimentària, un altre dels motors de l'economia gironina que durant el 2021 ha caigut un 2,5%. El descens en aquest sector s'acosta al 14% respecte a l'any anterior.
I acabem el nostre viatge per les comarques de Girona anant fins a la Jonquera perquè el Museu Memorial de l'Exili, el MUME, inaugura aquest cap de setmana l'exposició Em deixen a l'exili.
Es tracta d'una mostra fotogràfica sobre l'exili republicà que resumeixen el treball d'investigació que ha fet l'autora de l'exposició, la Letitia Tura, al voltant de la memòria de l'exili i la violència d'estat al llarg dels anys. Tura és neta d'un republicà exiliat a França que va reclamar la nacionalitat espanyola durant l'aprovació de la Llei de la Memòria Històrica de l'any 2007. A partir d'aquí, la fotògrafa va decidir començar a investigar els últims testimonis de l'èxode republicà que es va produir entre gener i febrer del 1939 durant la retirada.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Va, que ja tenim el carnaval aquí. A Sant Jaume de Llierca obren el cicle de carnestoltes a la Garrotxa. Serà el primer de l'any que celebra la comarca. Dissabte a partir de 4:45 de la tarda, la plaça del municipi serà el centre de la festa amb l'actuació del grup Pentina el Gat. El de Sant Jaume serà el primer carnestoltes que celebra després de l'esclat de la pandèmia i amb gairebé total normalitat.
Sant Jaume estrena el calendari de carnavals de la Garrotxa. Serà el primer municipi garrotxí que el celebra amb gairebé total normalitat. La mascareta serà l'única mesura vigent, obligatòria en grans concentracions actuacions a l'aire lliure. No hi haurà rua, però la plaça Major del poble serà el punt central de la festa. A partir de 4:45 de la tarda de dissabte, les disfresses i la música del grup Pentina el Gat seran les protagonistes. La regidora de Participació Ciutadana de Sant Jaume de Llierca és Maria Vila.
Doncs el carnaval aquest any sí que no hi haurà la rua, com altres anys, aquesta part sí que la vam veure pel tema de Covid i de les mesures, però es farà directament doncs, a la plaça Major. Hi haurà un concert que el porta el Pentina el Gat, és el grup que vindrà a tocar, i estem gestionant a veure si també hi poden haver alguns membres de la fràndula.
Les mesures de prevenció contra el coronavirus han estat la gran muralla esquivar a l'hora d'organitzar un acte festiu com aquest. El Carnestoltes de Sant Jaume s'havia d'haver celebrat la setmana passada, però des de l'AFA, entitat organitzadora, i també des del consistori, es va prendre la decisió d'esperar. Vila comenta el procés que han seguit des de l'organització i les dificultats que s'han anat trobant.
En un inici, de fet, el carnaval havia de ser la setmana passada, el dissabte anterior. El que passa que és això, mesures en aquell moment ens va semblar que no era adequat, el vam posposar, després hem estat això també molt de dubte, de si el fèiem o no el fèiem, però bueno, ara sembla que les mesures han baixat i creiem que pel moment que estem, amb les mesures que hem aplicat, doncs és segur i que ho podrem fer dins això, no? Dins una certa normalitat. I creiem doncs, que pels infants doncs, val la pena que puguin gaudir d'aquesta festa.
Després de Sant Jaume serà el torn de Besalú i Olot en les seves edicions infantils. Pel que fa a les edicions de gran format, molts municipis han optat per esperar fins a finals de mes que ve. El dissabte 26 de març serà el torn de la capital de la Garrotxa i l'endemà, el diumenge 27, Sant Joan les Fonts tancarà la temporada de disfresses a la comarca.
L'espuma del mar, un grano de sal o de arena. Una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada.
Sí, sí, és una cançó que segurament us serà familiar perquè, de fet, és un clàssic de Cecília i la que interpreta, la que redefineix, la que redescobreix, la que redecora les seves cançons és la Lídia Pujol. Una Lídia Pujol que torna a Olot amb un espectacle sensacional titulat Conversando con Cecília. Aquest cap de setmana presentarà el seu treball basat en les lletres de la cantautora madrilenya.
A través de l'espectacle, Pujol vol fer referència a la censura que el franquisme va aplicar en molts àmbits com la música i la poesia. La cantant barcelonina amb arrels familiars a Oix actuarà aquest diumenge a la Sala Turín.
Lídia Pujol torna a la capital de la Garrotxa amb un projecte reivindicatiu i sense pèls a la llengua, una línia que sempre ha seguit com a persona i com a cantautora. La protagonista del projecte, que ja ha estat presentat a Barcelona i Madrid, és Cecília, una cantautora madrilenya que va patir la censura de l'època franquista. Va ser silenciada en la seva etapa de creixement cultural i ara Pujol vol recuperar allò que van voler prohibir. En declaracions a Ràdio Olot, Lídia Pujol explica el que representarà aquest diumenge al Turín.
Com un convit a despertar la subjectivitat personal, és a dir, diuen, però i tu què dius? Qui ets tu? D'alguna manera és un repertori que posa en valor a la persona com a punt de partença de la qualitat dels vincles, que és el que li dona sentit a la vida, no? Crec que descobriran aquest repertori, sobretot, d'una manera molt especial, que és donant-li tot el valor a la lletra.
Una de les característiques més especials de la posada en escena de la intèrpret barcelonina és el significat i protagonisme que li dona a les lletres de Cecília. La cantautora madrilenya donava més importància al missatge que a la part musical, i això és el que també comparteix l'artista catalana. Aquesta característica, però, ha obligat Pujol a argumentar certes cançons que ha interpretat des de l'estrena de l'obra l'octubre del 2017, en ple temps de convulsió política i social a Catalunya.
És un treball magnífic musical, però radicalment posat al servei de la lletra, perquè sigui una safata no només per escoltar aquelles cançons que molts van estimar, sinó que a més doncs, puguin posar-se en conversa íntima i personal cadascú de nosaltres amb els missatges de les seves cançons com Mi querida Espanya
o Cíclope, o Soldadito de Plomo... O...
Lídia Pujol presentarà Conversando con Cecília aquest diumenge a 6:45 del vespre a la Sala Torín d'Olot. Les entrades es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura i a taquilla el mateix dia del concert.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot tanca la setmana amb un duel directe. Diumenge al migdia visitarà el Sant Cristòbal de Terrassa, un equip que només té 4 punts menys a la classificació.
Els olotins tenen l'oportunitat de deixar enrere un altre rival, però no ho tindran fàcil. Jugaran a un camp petit i contra un Sant Cristòbal que acumula 3 victòries seguides.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot, líder amb 44 punts, visitarà diumenge el Sant Cristòbal, quart classificat amb 4 menys. Serà un duel directe a la part alta de la taula, però el tècnic dels olotins, Albert Carbó, no el considera una final.
Penso que tampoc no hem de catalogar tots els partits com a finalíssimes. Sembla com ja el més habitual que sigui final. Jo crec que hem d'estar tranquils, hem de seguir aquesta línia. És el que ens ha portat a dia d'avui a estar líders. I bé, aquesta cara bé que comentes de l'Olot, doncs és aquest Olot competitiu que sap competir tant a casa com a fora. I bé, estic de ben segur doncs, que anirem a emportar-nos els 3 punts a Sant Cristòbal.
La solidesa en defensa i l'efectivitat en atac han estat les dues armes que han permès a l'Olot guanyar els últims 5 partits consecutius a fora de casa. Lluny de l'estadi municipal, l'equip garrotxí ha mostrat una versió pràctica que li ha funcionat per assaltar camps petits i de gesp artificial com el que es trobarà diumenge a Can Anglada. Carbó avisa que tornarà a ser un partit molt exigent en un escenari molt complicat.
Sí, el que és evident i està clar que no reviurem el partit que vam viure a Sant Cristòbal a l'estadi, on penso que vam fer una molt mala primera part i una segona part sensacional. Al final l'escenari és completament diferent, és un camp de dimensions reduïdes, però bé, l'equip ha demostrat que actuant com a visitant sap competir i bé, això és el que necessita un equip campió, saber tenir aquesta regularitat, saber sumar a casa, saber sumar fora, i al final doncs veurem a final de temporada si hem aconseguit l'objectiu.
L'Olot jugarà al camp del Sant Cristòbal només 4 dies després d'haver guanyat a Vilatenim 0-1 contra el Figueres. Serà el tercer partit en una setmana i Carbó podria fer rotacions. Dimecres ja va aplicar 7 canvis a l'alineació.
Sí, una mica com preparàvem doncs, aquestes 3 setmanes, ja ho vaig dir-ho a la prèvia de la Pobla, doncs, que era una setmana molt important, on necessitàvem a tota la plantilla endollada, i bé, ho han demostrat, i ara doncs, ens toca pensar el partit del Sant Cristòbal, i bé, el partit de Sant Cristòbal doncs, veurem quins són els 11 futbolistes que més ens ajuden.
Carbó només té la baixa segura del lesionat Albert Blázquez per jugar a Terrassa. El Sant Cristòbal Olot es disputarà diumenge a 12:00 PM al municipal de Can Anglada. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 2:15.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.